l'última d'aquestes entrevistes electorals a les portes ja de les eleccions del 10N amb Gabriel Rufián, el candidat d'Esquerra Republicana, que va guanyar les eleccions del 28 d'abril amb 15 escons. Gabriel Rufián, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
I que hi vam sentir-lo dir han inhabilitat de manera fraudulenta el nostre candidat, que és Oriol Junqueras. Tenen realment alguna esperança que aquesta escletxa jurídica que han trobat a la sentència del Suprem faci que avui algú es plantegi?
És que pot passar de tot amb aquest poder tan arbitrari que tenim davant i tan abusiu. Pot passar absolutament de tot, no? Fa 6 mesos veien com acceptaven entrevistes d'una manera absolutament arbitrària, sense cap criteri racional. Jo crec que la frase aquesta de no ho poden fer envers l'Estat ja no existeix. Així que el que hem de fer és lluitar-ho. Nosaltres no podem inhabilitar l'Oriol abans d'hora, no? Si hi ha una escletxa, l'hem d'aprofitar. De tota manera, jo crec que al final la gent que vota Esquerra Republicana, estigui o no estigui l'Oriol a la llista, sap perfectament que vota els valors que representa l'Oriol, no?
Alguna vegada en Gabriel Rufián ha dit, ho dic mig en broma, mig en sèrio, però jo sóc més d'Oriol Junqueras sí. que d'Esquerra Republicana. Això ha evolucionat?
No, a veure, més en broma que en sèrio, eh? Però sí que és cert que jo crec que al voltant de l'Oriol, que és un lideratge doncs, que ha transcendit les seves sigles, hi ha molta gent que ens hem apropat a Esquerra Republicana que venien de mons molt, molt diferents, no? El propi Raül, el Nuet, el Joan Capdevila, l'Hisenda Alemany, no sé, per dir uns quants, no? I jo sóc un més, jo crec que això és
un més perquè Gabriel Rufián, i ho hem de recordar, ve de l'activisme, és una persona que estava en el secretariat nacional de l'Assemblea Nacional a l'inici, era portaveu de Súmate, va ser col·laborador per donar la seva opinió, entre altres coses aquí, en aquella primera fase. Per tant, Gabriel Rufián, ara que ja porta uns quants anys, perquè des del 2015 que va a llistes, com ha evolucionat Gabriel Rufián políticament, no? Perquè com a polític, no?
I personalment, jo crec que 4 o 5 anys, i a més, aquests 4 o 5 anys, doncs, és normal evolucionar a nivell personal i polític. De fet, jo crec que fins i tot és sa que un polític evolucioni, no? En tot, en formes, en fons, sense perdre els teus valors, ideologia. Però jo crec que és positiu, nosaltres sempre diem el mateix, som polítics, fem política, això no és religió, els dogmes són per la religió, i crec que forma part de la responsabilitat d'un polític també saber interpretar, segons els seus valors, repeteixo, la realitat i fins i tot de vegades dir coses que a la gent no li agrada sentir, o dir-les.
Dir coses que no els agrada sentir és dir que vostès, doncs el 2017, es van equivocar amb algunes coses, admetre-les i dir-li a la gent que és independentista, escolta, esteu a punt de travessar un desert perquè els nostres 15 escons, siguin 14, siguin 16, eh? Vull dir, més sumats els de Junts per Catalunya, siguin 6, siguin 7, siguin 8, no en tinc ni idea. O els 2, 3, 4 que pugui treure la CUP. Tots aquests escons independentistes pintaran poc en el Congrés perquè en realitat hem vist clarament que el PSOE no admet els nostres vots, no ens volen. Se li ha de dir clar que estan vostès davant d'una travessia del desert amb una, segurament amb més de la meitat dels escons que estan en joc diumenge, eh?
No, primer per part, jo faig meva alguna reflexió de la Carme Forcadell, una entrevista de fa...
Una entrevista que vam fer nosaltres
sí,
aquí.
Sí, exacte.
I que deia que hi havia hagut falta d'empatia d'escoltar
no
l'altra part de la...
No saber capaç de o no tenir consciència plena del que teníem davant, no? Sabíem, sempre ho hem dit, eh? Sabíem que teníem un estat amb enormes carències democràtiques, però unes salvatges que han fet segons quines coses com pegar la gent a col·legis electorals. Però més enllà d'això, d'aquesta reflexió, jo crec que és positiva, no? De que tot això agradi més o agradi menys, doncs passa pel diàleg, per la paraula, per la política. També cal dir que amb aquest Sánchez que es troba fora i que pot escollir o pensa que pot escollir, és molt complicat, per no dir impossible, dialogar, i només tot això passa per la seva derrota, i crec que és pura demoscòpia. Al final, l'independentisme català, i tant fa les sigles, nosaltres ho hem dit per activa i per passiva durant aquesta campanya, no hi ha cap candidat, no hi ha cap diputat o futur diputat independentista al Congrés o que sigui el nostre adversari. Jo crec que és molt positiu que l'independentisme, més enllà de les sigles, doncs obtingui un gran resultat aquest 10 de novembre. L'alternativa, quina és? O sigui, nosaltres ho hem dit moltes vegades, i l'Oriol ho va dir també en una entrevista fa poc, nosaltres no vendrem ni fum, ni màgia, ni simbolisme.
Però l'havien venut. Final,
no, nosaltres el que vam dir és que...
Vull dir, vostès han sigut molt crítics amb l'independentisme màgic, però vostès estaven en el bloc.
No, nosaltres portem 88 anys defensant la independència d'aquest país. Pensàvem que teníem un estat, repeteixo, amb enormes carències democràtiques, però que no passarien segons quines coses com pega la gent. Repeteixo, un col·legi electoral, de fet, segons qui d'Europa, doncs, tampoc ho pensava, i per això l'operatiu d'aquell 1 d'octubre a les 11 del matí va acabar. Dit això, al final les coses en democràcia o civilitzadament es solucionen una mesa, una taula de diàleg.
Clar, el programa d'Esquerra Republicana per aquestes eleccions del 10-N porta a convocar un referèndum d'autodeterminació amb mediació internacional i, per tant, pactat. Després de sentir a Pedro Sánchez durant aquesta campanya electoral a parlar de tornar a incorporar com a delicte la convocatòria d'un referèndum que no sigui pactat, evidentment, no? I de sentir-lo al voltant del dret d'autodeterminació, evidentment no en volen ni sentir parlar, senyor Rufián, no hi ha futur en aquesta opció pactada amb l'Estat?
Jo crec que seria, per part meva, molt, no ho dic, evidentment per la seva reflexió o pregunta, però molt irresponsable, fins i tot injust, dir que no hi ha futur. Jo crec que a nosaltres ens paguen per intentar fer política, per intentar plantejar horitzons i futurs, i al final és una frase molt, molt utilitzada i una mica cursi, però la política és l'art de convertir impossible en impossibles, no? De fet, el Sánchez l'hem escoltat dir moltes coses molt diferents. Hi ha molts Sánchez. Hi ha el Sánchez de l'entrevista de l'Évole amb el puny alçat cantant la Internacional, i el Sánchez que ara, doncs, es troba fort i que sembla una mena de juez dret, no? Dient que pot utilitzar la fiscalia quan vol. Bueno, és la diferència entre un Sánchez feble i un Sánchez que es trobava, o que es troba, o que pensa que és fort. Així que el que hem d'intentar, l'única alternativa, és derrotar-lo, inequívocament, a Catalunya, que l'independentisme català doncs l'obligui a no poder escollir i seure a una taula de diàleg i de negociació. Ara bé.
I no l'estaran empenyent, potser? Li ho dic perquè la sensació que vam tenir observant els debats d'investidura previs és que el que incomodava profundament el PSOE era acceptar els vots d'independentistes, no? Que això porti a un pacte amb el Partit Popular, sense ser un pacte de coalició de govern, però amb acceptació dels vots del Partit Popular per ser investit, per abstenció, i per tant portar una solució encara més dràstica al conflicte a Catalunya.
No, que tothom tingui clar, i crec que només cal fer memòria, no? Vam veure el Sánchez al juliol, després d'haver-se presentat en les eleccions, jurant i perjurant que era qui aturaria la dreta, doncs vam veure el Sánchez al juliol al faristol del Congreso demanant 5, 6, 7 vegades els vots a la dreta, a Casado i a Rivera. Jo tenia la bancada de la dreta a la meva esquerra i reien, o sigui, al·lucinaven, no? Nosaltres al·lucinàvem encara més, perquè va fer una sola referència a Podemos i cap ni una, diguem-ne, a l'independentisme català o Esquerra Republicana. És a dir, només cal fer memòria per saber que si Sánchez pot escollir, escollirà la gran coalició, i abstenció del Partit Popular també és la gran coalició. Què hem d'intentar fer? Que no pugui escollir. Al final, qui pensi en aquest país que tot això soluciona via política, ha de pensar que tot això passa per la derrota d'aquest senyor a Catalunya.
Gabriel Rufián, quan vostès des d'Esquerra van oferir els seus vots, uns diuen a canvi de res, els altres, etcètera, no? No entrarem en aquesta polèmica, però vostès oferien aquells vots a la investidura de Pedro Sánchez, i a més li retreien a Podemos que volgués entestar-se amb estar dins del govern, perquè deien, si no, l'endemà diran que han pactat amb la dreta per culpa nostra, no? I per tant, que no quedi per nosaltres la voluntat de diàleg i de seure'ns a la taula. Aquesta posició es manté?
Primer cal dir que humilment ho dic, l'actitud d'Esquerra Republicana va desenmascarar el PSOE, perquè si no, com vostè bé diu, doncs ara mateix estaríem amb la matraca de que Sánchez no està a Moncloa, de que l'esquerra no està a Moncloa, de que Vox està al Congreso per culpa nostra, etc. Ja ho vam veure amb els pressupostos. I això li va trencar la cintura al PSOE, ja sabem quin Sánchez tenim. Repeteixo, està a favor ara mateix de Catalunya, dir si a Catalunya s'està en contra d'aquest Sánchez. Sánchez en 72 hores ha insultat a l'escola pública catalana, ha insultat als mitjans públics catalans i ha criminalitzat a més de
2 milions de persones. Bàsicament ha ignorat que vostès han pogut pactar una llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el PSC i amb Ciutadans fa 4 dies al Parlament.
Encara pitjor, perquè una de les propostes del debat aquest famós era una proposta ja votada al Parlament, de fet amb el vot a favor de l'ICETA, del PSC.
I de Ciutadans.
Es podrien trucar una mica.
Però tornem a la qüestió.
En aquest sentit no es pot parlar. Ara què cal fer? Derrotar-ho. Si no, l'alternativa és que Marcos de Quinto sigui ministre d'Economia o Abascal de Defensa.
Senyor Rufián, però jo li he de demanar què faran el dia després, perquè, com molt bé vostè deia, la ciutadania ja n'ha tingut prou de veritats a mitges i han de saber què passarà. Vostès tornaran a facilitar la investidura d'aquest Pedro Sánchez, el d'ara, avant les circumstàncies de que altrament se'ls pugui acusar d'anar a una altra repetició electoral, de bloquejar, de blanc-negre, negre-blanc?
Bueno, primer, tres coses. Pedro Sánchez no té principis. Aquesta és la notícia dolenta, diguem-ne. La bona és que, com qualsevol persona sense principis, si és derrotat, segurament cedirà i seurà una taula de diàleg i de negociació. Que agradi més o agradi menys és l'única alternativa, perquè nosaltres no desapareixerem. 2 milions de persones no desapareixeran. Però és que, evidentment, la gent que vota el PP, la gent que vota el PSOE, la gent que vota Ciutadans, no desapareixerà. És a dir, estem condemnats a entendre'ns. Dit això, nosaltres el que fem és una crida a tots els demòcrates d'aquest país que pensin que això es soluciona civilitzadament i no a pals. Hagin votat a qui hagin votat, que pensin que tot això passa, si volen solucionar les coses democràticament, tot això passa per la derrota d'aquest senyor a Catalunya i per la victòria de l'independentisme català. Amb aquest Sánchez, evidentment, no es pot parlar. Però és que Sánchez no té principis. Si perd, haurà de seure a una taula de diàleg. I seria molt bo, molt positiu, per acabar, que a Podemos li vagi bé a Espanya i a l'independentisme català a Catalunya.
Ahir, Manuel Cruz, assegut aquí on
està Gabriel Rufián,
quan jo parlava del projecte federalista que està incorporat en el programa, ell deia, home, una taula de diàleg no podem partir de màxims, com dient, el projecte federalista ara no té recorregut en la reforma. Per tant, potser se seguin a parlar, però se seuran a parlar amb les forces majoritàries al Congrés, i tot indica, si hem de fer cas de la demoscòpia comparada de tots els resultats que estem tenint, no?, que el Partit Popular sortirà reforçat de les eleccions anteriors, potser passi de 66 a 80, no ho sabem.
Sí.
Però el que és evident és que Vox es podria arribar a convertir en la tercera força política al Congrés, escombrant a Ciutadans.
Jo crec que estan una mica inflats. Jo crec que el tema de Vox és una mica d'efecte moda, que ja hem vist anteriorment. Jo recordo fa 4 o 5 anys Ciutadans fins i tot liderava enquestes, no? Estava una mica inflat perquè estava de moda dir que votaria ser Ciutadans a segons quins indrets, diguem-ne, de l'Estat. Doncs jo crec que a Vox ara li passarà el mateix. De tota manera, és una molt mala notícia veure, per exemple, un feixista de llibre al prime time de la televisió pública espanyola com l'Abascal, amb aquestes formes i llenguatges sicilians, inocular idees molt reaccionàries, no? Però és el resultat d'una esquerra que no fa d'esquerra. Al final, quan l'esquerra no fa d'esquerra, el feixisme intenta arribar al tuétano de moltíssima gent de classe obrera que pot arribar a pensar que aquesta gent són dels seus. Nosaltres ens hem de sentir molt orgullosos de que al final la dreta, o principalment em refereixo al Partit Popular, doncs aquí tingui entre el Parlament i el Congreso doncs, la gent que es pot ficar un taxi, no? Que són 100 persones. I em sento molt orgullós d'això.
Gabriel Rufián, aquesta broma la va fer l'altre dia en el debat, aquella tant
bona,
de Toledo, li va sentar de pena, eh?
És que com sempre em diu, allò que hem fracassat,
recordar-li. Quan entren amb la qüestió dels fracassos, però contesti'm una cosa que va quedar pendent l'altre dia del debat, perquè en Laura Borràs, de Junts per Catalunya, va posar damunt la taula una proposta que després també ha deixat per escrit Carles Puigdemont, Toni Comini i Lluís Puig i Clara Ponsatí, dient, estaria bé que hi hagués un grup parlamentari republicà on hi hagués llibertat de vot de les diferents formacions polítiques, on es repartís el temps electoral en funció dels resultats de cadascú. Per tant, si Esquerra Republicana, com tot indica, guanya aquestes eleccions o treu 15 o 14 escons, doncs evidentment tindria més temps, però tenir un grup parlamentari únic. Vostè no va contestar. Ho contesta ara?
I tant. Primer de tot, la base de tot, tot el respecte del món cap a l'espai Convergent, Postconvergent, Junts per Catalunya, cap independentista és el nostre adversari, diverses coses. La primera és que aquesta proposta ja existeix. existeix. Jo sé que és molt farragós, però jo convido a qualsevol persona que estigui escoltant a repassar els actes, les actes dels plens al Congreso, i veurà com els últims 4 o 5 anys el grup parlamentari Esquerra Republicana i l'espai convergent del grup mixto hem votat conjuntament tot el que tenia a veure amb Catalunya. Tot. I de fet hem presentat centenars de compareixences, de peticions de compareixences a comissions conjuntament. És un fet important, perquè ja és una mica farragós, reglamentari, perquè si tu tens només un grup parlamentari, tu per exemple com a grup parlamentari únic no pots demanar tu sol una compareixença, per exemple. Es necessiten dos. Després incomoda moltíssim a Madrid, realment, jo ho asseguro, incomoda moltíssim a Madrid que hi hagi diversos grups parlamentaris independentistes. I tercer, el més important, potser fins i tot gent pot arribar a pensar que és accessori, però és molt important. Un grup parlamentari reglamentàriament té un temps d'intervenció, posem-me, 10 minuts, no?, pel debat d'investidura, per exemple. Tres grups parlamentaris, tres, i tant de bo hi hagi tres, no?, la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, multiplicarien per tres, amb diferents sensibilitats, amb la riquesa que això comporta, aquest temps. Estaríem parlant de 30 minuts, no?, per exemple. Jo crec que igual a comissions, etcètera.
Però és que igual no poden constituir-se com a grup parlamentari perquè acaben el grup mixt perquè no tenen prou escons.
Doncs seria una molt mala notícia, jo desitjo el millor a l'espai.
Però vostè amb això està fent una mica de trampa, no?
No, home, no, perquè fixi's, és
perquè vostè ja ho sap que els resultats a la CUP no li donaran per grup parlamentari i que no li van donar per grup parlamentari els 7 escons de JxCat.
Però ells tindran una veu molt diferenciada del grup mixto, com ara mateix també ho tenen els companys de Junts per Catalunya.
És a dir, no.
En definitiva, bueno, no, és que és contraproduent, diguem-ne. O sigui, és que fins i tot a nivell reglamentari, a nivell de temps, a nivell de sensibilitats, a nivell de riquesa, jo crec que la diversitat de l'independentisme és tanta que és que no cap un sol grup parlamentari una llista, diguem-ne, no? Perquè si no, jo crec, fins i tot li estaríem donant moltes excuses, per exemple, al senyor Asens, a la senyora Colau, que ja l'hem sentit moltes vegades, per dir que és que som no? la dreta, que si Puyol, que si el 3%, això jo crec que seria contraprudent. I després és que prenem decisions diferents, de vegades, i no passa res. Nosaltres no hem anat a veure el rei, no el considerem interlocutors per el discurs del 3 d'octubre. Els companys, ho dic amb respecte, perquè evidentment té les autonomia parlamentària, els companys de Convergència sí. Nosaltres no hem votat un real decreto de fondos buitre amb el PSOE, doncs perquè som d'esquerres. Vull dir, l'espai dels companys de Convergència sí, perquè representa la seva ideologia, diguem-ne, no passa res, la riquesa és la diversitat que ens fa guanyar, no passa res.
Més coses. Ahir vam sentir a Mireia Veí de la CUP, a qui vostè l'altre dia en el debat li va posar una autopista perquè no s'estavellés contra la paret, però no volia parlar-li d'aquesta qüestió, sinó d'una altra. No, jo crec que aquest tema ja està tancat. Però ahir Mireia Veí deia: estaria bé un pacte 4, incorporant els comuns, per parlar, per defensar el dret d'autodeterminació com a eix clar a defensar en el Congrés. Aquest sí que és un pacte a 4 que vostès defensarien i impulsarien?
Nosaltres, cal recordar, des del minut 1, a la precampanya, ja vam oferir una mena de consens programàtic d'unitat d'acció, que és la millor de les unitats, en pro de l'amnistia, no? Si, evidentment, és en pro de l'autodeterminació, que nosaltres també al programa portem un referèndum d'independència, com és lògic, doncs, evidentment, a mi em sembla molt positiu i nosaltres en tot el que sigui unitat estratègica, hi serem. Ara bé, jo és que he vist els comuns mirant al sostre o al terra moltes vegades en plens quan es parla d'això. Els incomoda moltíssim. I qui dubti que pregunti a la Marta Sibina, l'exdiputada d'En Comú Podem.
Vostè ara entén per què Pablo Iglesias i Jaume Asens defensaven, després de veure el que ha passat durant aquests 6 mesos d'ençà de les eleccions del 28A, ara entén per què Pablo Iglesias i Jaume Asens deien és important que estiguem en el govern del PSOE per tal de garantir que hi hagi coses que no es facin, per exemple, el decret digital que fa que es puguin intervenir webs, per això no ho hauria votat mai un govern que incorporés a Unides Podem, no?
Bueno, sí, no. Nosaltres ens van acusar moltíssim d'atacar a Podemos i bàsicament era perquè els interpel·làvem només a ells perquè no esperàvem res del PSOE. Nosaltres som els campions en coneixement de lo que és el PSOE, sabem perfectament el que són, no cal que ningú ens ho digui, i no esperàvem res, esperàvem alguna cosa de Podemos i sabíem que l'oportunitat era històrica i que la irresponsabilitat de tornar a llançar els daus davant d'un escenari amb el feixisme envalentonat, el progressisme cansat, era d'una enorme irresponsabilitat i que es podia condicionar des de fora. De fet, ens van atacar moltíssim amb el tema de los presupuestos más sociales de la historia de la humanidad, no? Doncs això va ser amb un Podemos fora del govern. Però repeteixo, evidentment, un Podemos dins del govern d'Espanya pot arribar a ajudar. Bueno, també depèn, eh? Perquè van trigar una setmana en les negociacions amb el PSOE a despenjar-se de la defensa del dret a autodeterminació de Catalunya. És a dir, jo ja això ho he vist, eh? Són molt valents en campanya i després, quan arriba l'hora de la veritat, no tant, ho dic amb carinyo, eh? La qüestió és que evidentment que sí, però l'alternativa era molt pitjor. I els dèiem que nosaltres aquí a Catalunya, en un moment donat, vam acceptar una coalició de govern molt complicada i que comportava enormes contradiccions, però també enormes victòries, i que era el futur de la política.
Aquestes contradiccions que són ara molt presents en la política catalana, i avui no hi entrarem perquè anem contra el rellotge, però és evident, l'estiventós entre Junts per Catalunya i Esquerra segurament que té a veure, i és previ al procés, la lluita per l'hegemonia política en aquest país. És a dir, això, li hem de dir sincerament al votant independentista que els vota vostès, que això és el coixí de totes les desavinences, la lluita per l'hegemonia independentista?
Jo realment mai he estat a cap reunió d'Esquerra Republicana on algú hagi dit, més enllà de som independentistes, volem la independència del nostre país i volem un país millor, ningú he sentit que digui hem de guanyar aquesta gent. De veritat, eh? Mai. No és perquè estiguem en campanya, eh? Jo mai he sentit a cap representant d'Esquerra Republicana dir hem de guanyar aquesta gent. Sempre es diu hem de guanyar aquest país. I això, agradi més o agradi més, es fa amb l'espai de Convergència, es fa també amb les CUP, tant de bo es pogués fer amb l'espai autodeterminista dels comuns, i això és que Esquerra Republicana ha investit, crec que són 3 presidents convergents.
Sí, sí. No, si el que ha passat, la història la sabem, però ara jo faig mirada perplexa, perquè no tinc temps, però li podria dir al munt de vegades en què s'ha notat que, i no és per personalitzar-ho amb Junqueras i Puigdemont, perquè no, perquè ens podríem remuntar a Junqueras Mas, a Junqueras... És a dir, però, segurament sí, podríem anar més enrere, eh? Però aquesta lluita legítima, si vostè vol, legítima,
és el que
pel
dir, és
poder...
És que és normal que... És normal que hi hagi discrepàncies, que hi hagi contradiccions, que no es posin d'acord ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, perquè som espais ideològics i socials molt diferents. I ho sabrem calibrar amb el temps, l'extraordinari que era tot això, no? Amb enormes dificultats, repeteixo. Ara, de veritat, és que no va de guanyar un partit. Nosaltres, de fet, i ho dic també amb molt de respecte i carinyo cap a tothom, hem vist que en aquesta campanya molta gent parlava d'Esquerra Republicana, molta gent. I Esquerra Republicana ha parlat de Catalunya. I ha parlat, evidentment, dels adversaris.
Això sempre li passa al que està situat com a potencial guanyador de les eleccions, però, ja ho sap vostè.
Però hem parlat dels adversaris reals, de la gent que ha ficat un segle de presó als nostres companys i companyes. No hem parlat de companys, diguem-ne, de viatge.
L'he de deixar marxar, però contesti'm la pregunta que li he fet des de l'inici. S'abstindran a la investidura de Pedro Sánchez?
Amb aquest Pedro Sánchez no es pot parlar, cal derrotar-ho.
Això no és una resposta.
Amb aquest Pedro Sánchez no es pot parlar, cal derrotar-ho com mai.
No és una resposta, no, senyor Rufián.
Jo poso el mateix exemple.
Senyor Rufián, vostè que fa entrevistes ara a YouTube, que per cert...
Que està convidadíssima.
Perquè vostè no confia en nosaltres i ha fet declaracions duríssimes amb els mitjans de comunicació que dient que nosaltres no escoltem ja la gent que ens escolta.
Això no és fer,
sí, sí, sí. Però bueno, és igual, vostè que fa entrevistes. I per tant, vostè l'altre dia, quan entrevistava, no sé, de les moltes entrevistes que li anem seguit a YouTube... Espera que li contestin, no?
Jo considero que Catalunya Ràdio és la millor ràdio d'aquest país i que Mònica Terribas és de les millors entrevistadores d'aquest país.
Prenguis un whisky. Escolti,
no, més aviat.
Faci el favor de contestar-me la pregunta. S'abstindran o no a la investidura de Pedro Sánchez?
Jo sí, després de que ens han espiat, ens han difamat, ens han impressionat, ens han pegat, ens han sentenciat, el Sánchez es pot passejar pel món dient que encara ha guanyat, seria un mal missatge. Cal derrotar-lo i cal solucionar aquest conflicte polític via política, cal retornar aquest conflicte polític via la política. Amb aquest Sánchez, no. No es pot parlar. Amb aquest Sánchez, què se li diria? Què votaria Esquerra Republicana? Que no. Aquest Sánchez que es troba fort i que pot escollir? Doncs no. Es trobarà davant, més que res, perquè és un senyor de la dreta més.
Senyor Gabriel Rufián, que tingui un molt bon dia diumenge. Que vagi
molt bé. Plaer, Mònica, gràcies. El matí de Catalunya Ràdio.